Amb la Clara Cols, cofundadora de la Sala Flyhard i actriu, fem recomanacions teatreres. Les fa ella, fa una tria, s'ho mira, s'ho remira, selecciona i us porta les més interessants. Bon dia, Clara.
Molt bon dia.
Em sembla que aquest mes t'ha costat triar.
Home, doni-do, sí, perquè s'ha acumulat molta activitat. De fet, feien conya alguns periodistes culturals que deien que, diguem, per favor, podeu estrenar menys coses aquesta setmana perquè no donem a l'abast. Sí, perquè també és cert que, mira, nosaltres ara vam celebrar els 15 anys de la Flyhard i hem tingut la sort de poder parlar amb alguns periodistes que ens han fet entrevistes i també t'adonaves primer del paper de tot dels mitjans a nivell cultural, no? per difondre l'activitat que fem des de les sales i productores, que és molt important. Al final és una sinergia que generem entre tots, no? I te n'has adonat que en aquests 15 anys molts programes que han caigut, gent que de cop en un equip que eren 4 són 2 i intenten arribar a tot arreu i des d'aquí també dir una mica de suport a totes aquestes persones que intenten explicar tot el que fem a nivell cultural i que els hi posen bastant difícil perquè, ostres, molts programes també que es dedicaven al teatre han anat caient durant aquests anys i és això, que són poca gent que s'han de repartir per moltes estrenes, moltes activitats i que feina tenen, també a cobrir-ho tot. Vull dir que des d'aquí un agraïment també a tots aquests professionals.
He llegit alguna d'aquestes entrevistes dedicades als 15 anys de la Flyhard on es definia el projecte com el projecte impossible.
Sí.
I aquí està.
Sí, una miqueta sí, se'ns va acudir aquesta frase perquè realment abans preguntàvem què pensàveu que arribaríeu fins aquí i no, també ens hem anat trobant, Però sí que semblava un projecte molt impossible, una cosa tan petitona que pugui tenir aquest recorregut i n'estem molt contents. Al final ha sigut l'esforç de moltíssima gent. Però això, reflexionava en aquest sentit, i també feia pena de veure, de dir això, programes que havien caigut, que havien posat molta... Bueno, que ens han ajudat molt també a aquestes sales petites a posicionar-nos, no? I, ostres, a veure si també podem fer una mirada una miqueta més transversal i dir, posar també la cultura i la comunicació cultural, no? Allò on li toca, perquè al final és la vàlua que ens connecta amb el públic, no?
I una iniciativa que va sorgir per visibilitzar el teatre i la seva força, el Cap Butaca Buida. Ha anat molt bé aquesta última vegada.
Sí, vam parlar dies abans que tingués lloc aquesta festa del teatre, aquesta espècie de Sant Jordi del teatre que des de dit que ja fa 3 edicions que es du a terme. I enguany, doncs, us porto aquí les xifres perquè veure com va quedar la cosa. Finalment, hi va haver 305 espectacles que es van adherir a aquesta iniciativa, amb 347 funcions en total i més de 80.000 espectadors aquell mateix dia. Era un 88% de l'ocupació a totes les sales. I el més bonic és que, home, realment hi ha molta activitat al que és a la ciutat de Barcelona, no? Gairebé tots els teatres estan adherits a aquesta activitat, però també en tot el territori català, molts ateneus, molts teatres municipals s'han adherit a aquesta activitat. I enguany també ha anat més enllà de Catalunya, i això no ho tenia tan clar. Però sí, s'ha mobilitzat també al País Valencià, a les Balears, inclús a Andorra, i fins i tot a l'Alguer i a Buenos Aires, alguns teatres es van adherir a aquesta iniciativa. I fora de Catalunya, diguéssim, han reunit fins a gairebé 8.000 espectadors.
Que bé.
Sí.
I per molts anys.
I tant.
La tercera és la de consolidació, no?
Sembla que sí. Jo penso que és una cosa que, a més, ja han trobat bastant la dinàmica des de DETCA de com generar-ho i tinc la sensació que això es quedarà durant un temps, a veure si ho podem... I que la gent també tingui ganes, evidentment, d'anar al teatre tot l'any, però si un dia fem una festa bonica com aquesta, doncs endavant.
És com Sant Jordi. Llegir s'ha de llegir tot l'any, 365.
Exacte.
Però no deixaràs de tenir Sant Jordi, no? Aquesta diada tan i tan xula i potent.
Exacte, sí.
Com ens deia la Clara, hi ha moltes estrenes aquest mes, però sobretot concentrades aquesta setmana.
Sí,
imagino
sí.
Que perquè tornem de la pausa de Setmana Santa hi ha moltes ganes, molts projectes que han esperat bones dates i esclaten les propostes i la Clara ha fet el que ha pogut per destacar-ne unes quantes.
Sí, clar, és aquell moment, no?, que fa bo, però no... Bueno, ara fa molt bo. Aquests dies ha fet molt bo, una mica massa, poder. Però és aquell moment en què fa bo, però encara no, perquè d'aquí uns mesos ja la gent ja no voldrà tancar el teatre i ara aprofita tothom per treure tota la carn.
Tota la
I realment, sí, s'han estrenat moltíssimes coses, sobretot entre el dimecres i el dijous. Coses grans, coses petites, i us emporto un testeig, a veure si us fa goig.
Amb quina proposta comencem?
Una proposta petita i gran alhora. És un monòleg que té lloc a la Versus Glòries, es diu El lladre de llibretes. Es va estrenar aquesta setmana i la podeu veure fins al 10 de maig. I és una adaptació de la novel·la El lladre de quaderns, de Jani Sola, que l'ha adaptat i dirigit el David Pintor, que ell és un director que bueno, fa molts anys que treballa, a més, en àmbits molt diferents, més teatre, petits musicals, teatre de text. I ell, de fet, va llegir el llibre i li va encantar la història i es va imaginar molt, ho va veure molt en un teatre. Passa que és una novel·la... bueno, ara, darrerament, s'estan adaptant moltes novel·les en el teatre, que això també seria un tema a parlar-ne, però una miqueta el que hem fet ha sigut transformar, fer ben bé un storytelling, al final és teatre pur, no?, d'agafar un sol actor i traslladar tota aquesta novel·la en un personatge que t'explica que es transforma en molts personatges diferents, i l'Albert Triola és aquest actor que encarna doncs, tots aquests personatges, que ens explica la història d'un noi que viu a la Itàlia feixista de l'any 42. És un noi que viu en un poble molt petit, que se suposava, no?, de la seva vida, diguéssim, ja estava escrita. És un noi amb una família humil, que es dedica a cuidar porcs, però ell, una miqueta, malgrat tenir la vida ja molt escrita, doncs ell trenca amb aquest relat i es dedica, ell que no sap llegir ni escriure, es dedica a robar uns petits quaderns i aprèn a llegir. I això fa que li obre tot un univers, el posa en contacte també amb jueus que estan fugint de l'Alemanya nazi, i d'alguna manera doncs això es transforma i una miqueta és un cant a l'amistat i també doncs, a la cultura i al poder transformador de l'art i de la cultura. Ens deia l'Albert Triola que realment és molt complicat perquè és un monòleg i ell transformar-se fa molt temps que treballen en aquest projecte. Clar, donar vida a tots aquests personatges, vull dir que és un repte bastant potent. L'Albert Triola és un actor que segur que heu vist molt, a més, ell va estar a Smiley i va guanyar, de fet, un premi com a millor actor. Té un registre de comèdia molt, molt potent, l'Albert. També va estar també a Mare Mar, per exemple, de Goll de Gom. És un actor amb una trajectòria molt llarga i diversa i ara s'enfronta amb aquest projecte tan bonic. I alguna vegada això és teatre pur i dur. És una persona explicant-nos-hi amb la seva veu, amb el seu cos, dibuixant-nos tot aquest món. I és la màgia i és el poder que té el teatre, no? Que realment amb poc i res, i molt, et pot abocar un univers enorme.
Amb una història que diuen que emociona, però que també fa reflexionar, ens fa pensar una mica.
Exacte, sí, tristament no totes aquestes històries ens connecten molt a l'actualitat. I a més ells compten amb unes col·laboradores de luxe, com són les germanes Peia. Hi ha música original de la Clara Peia i en el moviment l'Ariadna Peia, que ja n'hem parlat en alguna ocasió, que ara no fa temps que treballa molt amb de Goll de Gom, també va estar amb Germans de Sang, coreògrafa, amb de Goll de Gom li va fer un clic a les posades en escena i també els col·labora en l'assessorament en el moviment.
És El lladre de llibretes que teniu al Versus Glòries, estrenada aquest mateix dijous, 4 setmanes per endavant. També has portat una altra adaptació literària, sí. I també en clau monòleg.
Exacte, sí, han coincidit a la cartellera dos monòlegs en aquest sentit. És una de les obres de la temporada, que fa ja molts mesos que se'n parla, que és l'adaptació de Permagel, la novel·la de
la Lila Franquina, Eva Baltasar.
De l'Eva Baltasar, que va tenir un superèxit i que arran d'això no, després es va configurar la trilogia. Aquest llibre, que a més va ser una mica una sorpresa per tothom, per ella mateixa, no?, deia, aquest èxit que va tenir.
Sembla que ella venia d'escriure poesia i va ser la primera novel·la i la va catapultar.
Exacte. Sí, va guanyar diversos premis, el Premi Llibreter de Literatura Catalana, també el Premi Ojo Crítico de Narrativa, i va ser finalista del Medicis Étranger. I l'Anna Rosa Sisquella, de Goll de Gom, no?, productora, que ara també està a l'Espai Texas, es va posar entre cella i cella doncs, dir això s'ha d'adaptar perquè serà molt potent, i llavors han configurat un dream team, podríem dir, total. Van agafar la Victoria Spumberg per fer-ne l'adaptació i direcció, sí, que a més n'hem parlat d'ella darrerament, no?, que va estar això amb La tercera fuga, també amb l'Imperatiu categòric, i la Victòria va dir que ella endavant no havia fet mai una adaptació, explica, d'una novel·la. No ho ha fet sola, ho ha fet amb l'Albert Pijuan, que l'ha ajudat. I ella va dir, d'acord, sí, però si fem un monòleg tan potent, ha estat una actriu molt, molt potent. I va dir, això ho ha de fer la Maria Rodríguez Soto, i realment està espectacular. Vull dir, la Maria té una, és una actriu que té una potència, a més és molt particular, té una manera de fer, és un bitxo escènic molt...
Bitxo.
Sí, no? A vegades veus amb els actors i les actrius, són uns animals diferents. La gent que té aquesta... Hi ha actors i actrius que ho fan molt bé, però hi ha d'altres que tenen... Són una altra cosa.
Un magnetisme.
Sí. I ella realment té, té un magnetisme que li va molt bé també amb aquesta història.
I és el seu primer monòleg, pot ser?
Doncs saps, no ho sé, la veritat és que no ho sé, eh? A més ha fet molt de cinema també i té molta, molta potència. A més aquesta obra doncs, parla, aborda temes tabús, no? Com el desig lèsbic, la masturbació, el suïcidi, la maternitat. És un text profund i amb
punts, remou.
Remou molt, però alhora està tractat d'una manera molt... Inclús amb un humor una mica cínic, té un cinisme, té un humor una mica negre, que et parla de coses molt profundes, molt complicades, però d'una manera molt fresca. I això la Maria és una actriu que li dona molt aquest caràcter amb aquest personatge.
És una de les apostes fortes d'aquesta temporada, l'adaptació de Permagel, que teniu al Texas, fins al 28 de juny.
Exacte.
D'una bufetada de temps, se n'està parlant moltíssim.
Se n'està parlant molt i he de dir que és una molt bona comèdia. Eh? A vegades hi ha d'aquestes comèdies que ja tenen, no, que ja les veus i dius això serà molt comercial, fantàstic, meravellós, però a vegades justegen un palet, no, amb certs aspectes. Però realment la Marta Butxaca, que és l'autora i directora d'aquesta obra, toca bastant la tecla i és una obra que, bueno, que realment funcionarà molt bé i amb un repartiment també molt potent. Tenim el Ramon Madaula, la Montse Guallar, el Marc Rius, l'Eudald Font i la Sara Diego, amb aquesta comèdia sobre, bueno, sobre l'educació, les diferents visions sobre l'educació dels infants. I tot i que és un tema una mica trillat, també, i que podem preveure una miqueta cap on aniran els trets, no? D'uns pares més joves, potser amb unes visions una miqueta més de...
El que dona la bufetada és l'avi, no?
Exacte.
El Madaula. Clava una cleca al net.
Exacte. I llavors el director de l'escola, que és una escola, no?, que té una mirada una mica diferent a l'educació, doncs es plantegen inclús, doncs... ostres, com ara em surt la paraula...
Expulsar.
Expulsar, no, denunciar l'avi, denunciar. Perquè això, diguéssim, no es pot fer. Això
molt
és il·legal.
Allà, eh?
Exacte. I malgrat és un tema que podem trobar una mica trillat, però sí que dintre del clixé, dintre de cada personatge defensa les seves idees, hi ha alguns girs que són interessants i toca bastant la tecla en alguns aspectes i és una bona proposta per passar una bona estona.
Els crítics diuen que Guallari i Madaula tenen una química brutal, que estan excel·lents tots dos.
Sí, sí, home, la Montse Guallar és d'aquelles actrius, no, que l'hem anat veient, però sí que la veiem un palet més desapareguda, no, darrerament.
Ha estat missing durant un temps, sí, sí.
Bueno, és aquesta cosa que els hi passa a les actrius, no?
L'edat,
també,
no?
Sí, sí, també ho vam veure amb l'Àngels Gunyalons, no?, que ara ha tornat a repuntar, però bueno, són aquelles figures, no?, que les hem tingut tan presents i també que el temps passa diferent, no?, amb un actor com una actriu, se li demanen coses diferents. Però és molt bonic també veure, ho hem dit moltes vegades, no?, veure diferents edats, generacions dalt de l'escenari, aporta unes energies. És que, clar, el teatre al final són els actors i les actrius que hi posen el cos, no? I tot el bagatge que tens es traspua allà. Vull dir, actors joves que tenen molta qualitat, però que els hi falta certa vivència, no? Haver-ho experimentat, malgrat que puguis jugar, et puguis transformar. Hi ha una cosa, depòsit vital, que evidentment aquests actors i actrius grans ja el tenen només que, no?, trepitgen l'escenari i ja emanen una altra cosa, no? Vull dir que sempre és bonic veure aquestes energies que xoquen dalt de l'escenari.
Els teniu a la Villarroel amb una bufetada de temps fins al 17 de maig.
Perdoni. Disculpi. Necessitaríem una fotografia actual del seu fill. Jo mai deixaria sol el meu fill! Estava saltant davant meu i va desaparèixer!
Aparcament d'un centre comercial enorme.
Llums de colors.
També un xiquet de regullons que no para de plorar perquè vol que li comprin alguna cosa o que li deixin el mòbil o vés a saber què.
Al cap diminut del seu fill, la foto, la samarreta verda. El bosc, verd, fosc, verd, el bosc, el bosc.
Tinc un bosc al cervell.
Sí, veníem d'una cosa bastant amable i divertida. Això és una altra, entrem en una altra dimensió, una cosa més profunda, molt més literària. De fet, estem parlant d'un text que neix dels ajuts Benet i Jornet, que és una convocatòria de projectes de textos de la Sala Beckett, que justament busca l'equilibri entre la qualitat teatral i la qualitat literària. Sí que a vegades parlem, no?, que el teatre, evidentment, també és un reflex de la realitat, però a vegades confonem això en empobrir una miqueta com diem les coses, no? De dir, reflectim com parlem, no? Reflectim la realitat, com es parla en el dia a dia. Sí, però això vol dir que hem de baixar també el nivell a nivell literari o que la gent... Potser també és un lloc on podem reflectir com volem que sigui el món, no? Vull dir que sempre hi ha aquest joc aquí en el món teatral. I aquesta convocatòria una miqueta va en aquest sentit de dir, anem a buscar teatre, però també que hi hagi una qualitat literària potent. I en aquesta ocasió, doncs, la Guadalupe Sáez, que és una dramaturga valenciana, doncs va rebre aquest ajut per escriure aquesta obra. No sabien si es representaria o no, per tant, ella va fer, puf, va fer volar la imaginació i va dir, com que no sé si es farà, jo tiro
per
milles.
Demanar,
estem
ho
parlant
poso tot.
Teatre literari, anem a escriure, sí, sí. No? I llavors ella se'n va anar molt lluny, però sí que li han posat en escena l'Alicia Gorina, per encàrrec del Toni Casares, el director artístic de la Sala Beckett, li van encarregar, doncs, posar en escena aquesta obra, i diuen que la mateixa Guadalupe Sáez es va sorprendre, no? Va dir, heu fet possible l'impossible, no? I és una proposta molt arriscada, bastant peculiar. De fet, a més, a nivell formal també és diferent, perquè tot passa dins d'un cub de metacrilat. És un centre de recerca i documentació de gent que s'ha perdut. Hi ha una actriu, que és la Rosa Voladeres, una altra d'aquestes actrius que realment ha tingut un viatge, una trajectòria, està tenint molt interessant, no? L'hem vist en àmbits molt de comèdia, no? Però alhora també està transitant per temes més dramàtics i també té una potència molt particular. A més, inclús ella també ha estat fent de tècnica de cultura en un ajuntament. Vull dir que,
ah, sí?
Sí, sí. Ha estat programadora durant temps en un ajuntament. Vull dir que realment és una persona molt, molt interessant. De fet, mira, és la mare de la Sara Diego, que és qui està fent una bufetada de temps. Tenim aquí mare i filla amb aquestes amb dues obres que us comentava. Bueno, total, és una actriu que està pràcticament sola en escena, no està sola, però que es transforma també en diferents personatges, i s'acompanya de tres nens, tres infants. Abans també parlàvem, no?, aquesta cosa generacional de combinar actors més grans, doncs aquí anem al revés, anem a posar tres nens a l'escenari. De fet, són sis que es reparteixen les funcions, són tres i tres a cada funció, i parla sobre la pèrdua, parla de la por, del neguit de perdre un ésser estimat, ja sigui un nen en un centre comercial que està ple de gent, que només, no?, el perd 5 minuts i ja sembla que se t'acaba el món.
I entres en pànic.
Entres en pànic i d'aquí porta, doncs, a parlar sobre doncs, pèrdues, desaparicions, l'enyor d'una forma molt més profunda. Una cosa molt especial. I a nivell formal, el que té d'especial també és el que l'experiència a nivell d'espectador és que tu vas amb uns auriculars i llavors reps d'una altra manera tot el... Hi ha tot un treball sonor que ha fet el Guillem Rodríguez, tot un disseny de so, que sí que és cert que... Això no és el primer cop que darrerament s'estan fent experiències d'aquest tipus, no? Ho van fer també amb una obra que era La Festa, que crec que es va representar aquí a Cal Bolet, una producció del Nacional. I clar, és diferent l'experiència perquè al final la trobada comuna, no, del teatre és que tu estàs allà amb tot de gent, que pots mirar i estem sentint
clar,
el mateix.
L'auricular t'aïlla una mica, no?
És una experiència molt més íntima, personal.
Immersiva.
Sí, però que permet un joc més de detall, de subtilitats, que també doncs, més poètic, que et porta en una altra forma d'experimentar el teatre.
Tinc un bosc al cervell, a la Beckett, fins al 10 de maig. I també ens portes dues estrenes d'aquesta setmana.
Sí, molt així, en plan titular. També s'ha estrenat amb dos teatres de proximitat, el Teatre Oli, el Dibuixant de laberints, del Nil Martín, amb ell mateix i la Carla Coll, i també Escenes d'una separació de la companyia L'Eje, al Maldà, amb la Patrícia Bargalló, l'Eric Balbàs i la Mar Pawlowski, que són de la companyia L'Eje. Vull dir, són dos petites perletes que també us recomano.
Te das cuenta de que el mundo es mucho más que lo que vemos, de que el mundo está lleno de posibilidades. Hagamos volar la imaginación.
Esquimo, la casa de todos, i obrim un petit capítol pels petits de la casa.
Que sempre, sempre ens agrada això. Sí, estic una mica enfadada, perquè només hi ha 4 funcions d'aquest espectacle i a vegades estan bastant plens, però massa, em serveix també per dir-vos que si mai trobeu programat en algun lloc la companyia Marie Dijon, que de fet en alguna ocasió ja n'havíem parlat aquí, no dubteu per res, l'obra que sigui, aneu-hi, perquè és una companyia amb una trajectòria molt potent, amb una manera de treballar els temes superinteressant, treballen amb unes màscares molt grosses que tapen tota la cara dels actors i actrius i sempre tenen, treballen amb una sensibilitat als temes, és molt, molt bonic. Vull dir que si sentiu Marie Dijon, sigui el que sigui, aneu-hi perquè us agradarà. I en aquesta ocasió és Quimu, la Casa de Todos, que representa l'Espai Lliure de Montjuïc. Només 2 caps de setmana, aquest d'ara i el que ve, l'11, diguéssim, de l'11 fins al 19 d'abril. Crec que hi ha alguna funció que és en euskera, les altres són en castellà, i parla sobre com ens relacionem amb la imaginació i amb la natura. I, de fet, expliquen que durant la funció es crea un microunivers de sons, llums, racons sorprenents, i inclús et conviden a descobrir-ho pujant dalt de l'escenari. Una proposta molt bonica que parla sobre això, sobre com ens relacionem amb la natura, que sembla un tema que pot ser, no sé, com per nens petits, però que penso que és molt per tots, perquè realment, al final, no, els humans, com ens relacionem amb el que, amb tot el nostre entorn, d'una forma bastant caníbal, trobo, no, darrerament, penso que és bonic poder-hi reflexionar amb els més petits, i segurament ens obriran els grans, que tot ho sabem, no? Però segur que no, que els petits ens poden obrir segur alguna finestreta i dir-nos que hem de fer les coses millor.
3 cites ràpides, 2 cites on pots veure moltes coses i una recomanació en clau penedesenca.
Mira, la mostra d'Igualada del 16 al 19 d'abril, com sempre, no us ho perdeu perquè hi ha moltes propostes i molt interessants, a més per edats molt diferents. Vaig veure que hi havia un monòleg amb el Xavi Buixaderes, que és aquest actor que va amb cadira de rodes i que és superinteressant com treballa tot el tema de la discapacitat, i també la Fira de Titelles de Lleida, que ja és la 37a edició a finals d'abril, del 30 d'abril al 3 de maig.
I aquest vespre?
Aquest vespre estarem a Bellver, aquí a Vilobí, a la cooperativa, amb un espectacle de circ a favor del poble palestí, recaptació de fons tots per una associació palestina.
A quina hora?
Doncs a 8:45 a Vilobí, a la cooperativa.
Clara Cols, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, hem encabit aquí, hi havia molta activitat.
Tot. Molta merda per aquesta nit.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.